Són les 8. Bon dia des de Pals.
Bon dia de jaqueta a primera hora i màniga curta la resta de dilluns. El sol dominarà l'inici de setmana i l'ambient de tardor no el notarem fins dimecres.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
L'altre dia entrevistava un home de 80 anys i em deia que als 80 anys només pots esperar a demà, arribar a demà i que estiguis tan bé com avui. Aprofitarem avui, doncs, per parlar del clima i aquestes coses perquè demà és 1 d'octubre i ja sabeu el que toca. Venim d'un cap de setmana que va començar reivindicatiu i activista amb manifestacions a tot el món reclamant mesures pel canvi climàtic. El que em passa a mi és que últimament veig plàstic a tot arreu. Massa plàstic a llocs impensables i totalment innecessaris. Quan entro una botiga, a la decoració d'una festa, als paquets de qualsevol cosa. A la manifestació de divendres hi havia una pancarta que posava que en aquella manifestació hi havia molt d'hipòcrita. I és veritat, ens manifestem un parell d'hores i després brenem un suc amb un envàs de plàstic i tan tranquils. D'hipòcrites sempre en serem una mica, però d'això a escenes com les crítiques que ha rebut Greta Thunberg hi ha un salt. Un comentarista polític nord-americà va dir que era una nena sueca malalta mental. Un periodista brasiler va dir que era una histèrica mal estimada i que necessita sexe i un llarg etcètera amb trampa al mig que no cal ni mencionar. Passa tot això i mentrestant Sant Feliu va aprovant campanyes que seran un granet de sorra. De seguida us ho expliquem. Palafrugell s'adhereix a les manifestacions de la vaga del clima i nens i nenes com els de l'escola Badruna de Palafrugell dediquen la seva hora del pati a fer la seva versió dels Fridays for Future. Mentrestant, fem el que podem per canviar el món, que diem. Que el món pot canviar no és un somni adolescent. El món canvia cada dia, però que sigui cap a millor ja és una altra cosa. Hem de canviar el clima, hem de canviar les maneres i hem de canviar tantes coses que sí, que avui estem bé i al cap i a la fi l'únic que ens queda és esperar a demà. Però jo tinc 23 anys i no espero que demà estiguem tan bé com avui, sinó que he d'esperar que no estiguem tan malament, justament perquè vull que el planeta arribi molt més enllà que demà.
Supermatí, amb Eugènia Güell.
Benvinguts al Supermatí, transmet Ràdio Capital d'Empordà amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. Palafrugell vol posar fre a la conflictivitat a l'entorn de les Carpes Costa Este. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament es reunirà amb els gestors a l'octubre. L'alcalde reconeix que els problemes han anat a més aquest estiu.
Perquè no s'ha de negar, perquè ha sigut públic i notori de que ha sigut que amb aquesta conflictivitat ha augmentat d'una forma per nosaltres considerable.
Mor un home a la G8521 a Santa Cristina d'Aro. Martí Seguer.
Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i va topar contra un arbre. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar mort. Es tracta de JMC, de 45 anys, i en veïnatge a Santa Cristina d'Aro.
Tres detinguts per fer saquejos a cotxes a l'aparcament de la platja del Castell.
Un dels detinguts és menor d'edat. Els altres dos tenen entre 19 i 20 anys. Les detencions es van fer aquest dimarts i tots tres han quedat en llibertat amb càrrecs.
Sant Feliu suspèn la construcció d'aparcaments al centre durant màxim un any.
Segons va dir el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, als carrers on té prioritat el vianant s'hauria d'evitar que es generessin més aparcaments perquè això portaria que hi haguessin més cotxes a llocs on hi hauria d'haver bàsicament vianants.
Desactiven la càmera de control del passeig de Franc.
Bon dia. L'Ajuntament de Palafrugell ha decidit retornar l'import de les sancions realitzades fora de temporada d'estiu pel control fotogràfic situat a l'entrada del passeig de Cipsela de Llafranc. Podran recuperar els diners tots els que van passar per davant d'aquesta càmera entre el 15 d'octubre de 2018 i el 18 d'abril de 2019 i del 22 d'abril al 31 de maig del 2019, així com les del 16 de setembre fins al 24 de setembre de 2019.
1,2 milions de turistes van visitar el Baix Empordà l'any 2018. Bon dia, Maria.
Bon dia. També s'hi van fer 5,5 milions de pernoctacions, un 27% del total a la demarcació. Les dades es van presentar en la primera reunió del mandat de la Comissió Turística del Baix Empordà.
Una burilla a terra és una burilla a mar. És la campanya de Sant Feliu pel medi ambient. Dani Cortés.
És la campanya amb la que Sant Feliu de Guíxols informarà i conscienciarà sobre el greu problema de llançar les burilles a terra o fer servir els embornals d'aigües pluvials com si fossin cendrers.
D'Esquerra Begú carrega contra la moratòria d'habitatges turístics.
Joan Loureiro hi va votar en contra perquè diu que s'ha fet de pressa i sense consultar-ho als agents afectats.
Si hi ha una llei nova que sortirà d'aquí pocs mesos, doncs home, esperem de dotar-nos de lleis, esperem de dotar-nos de reglaments on ens digui per on hem d'anar.
Inaugurat a l'antic hotel Cap Sassal de Begur en un espai dedicat al seu creador, Maria.
L'antic hotel Cap Sassal de Begur, que actualment són apartaments, compta des d'aquest cap de setmana amb un espai de memòria dedicat al seu creador, l'arquitecte Josep Maria Bosca i Maric.
156 vespes i lambrets participen en el quart aplec escoterista de Begur.
En aquesta edició, el Club Els Perduts de Palafrugell s'ha emportat el trofeu Domus per ser el que portava més participants. L'entrega dels premis es va fer dissabte al migdia a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes, punt de concentració dels escúters.
I un veí posa una denúncia per l'accés de trànsit a Vulpellac. Pedro Ruiz.
Bon dia. Segons avança el punt avui, diversos veïns s'estan plantejant demanar mesures per aconseguir que aquest excés de trànsit, que provoca per ells contaminació acústica i ambiental, no repeteixi i s'atenuïn els efectes.
I fem un cop d'ull a la previsió meteorològica. Quin temps ens espera aquest inici de setmana? Bon dia, Albert.
Bon dia. Encetem la setmana amb un temps més propi d'estiu que no pas de la tardor. El sol serà el meteor protagonista amb un ambient fresc a primera hora del matí quan s'assolirà la temperatura mínima amb 12 graus a l'interior del Baix Empordà i 15 graus a la zona costanera. El termòmetre, però, s'enfilarà fins als 26 graus al migdia amb una sensació de calor moderada. Demà, pocs canvis en la situació meteorològica, però a partir de dimecres ens creua un front fred que portarà més nuvolositat, un descens en la temperatura i alguns ruixats.
Un tema del 1974 creat per Don Henley, Glenn Frey i Jackson Bowney, els Eagles, anomenat James Dean, que està dedicat precisament a l'actor. Explica'ns, Marc, per què aquesta és la cançó del dia.
Doncs per aquest dia com avui, de l'any 1955, moria a causa d'un accident de cotxe amb tan sols 24 anys. Amb la seva mort naixia un mite, i tot gràcies a pel·lícules com Gegant, A l'est de l'Eden o Rebel sense causa.
Aquesta és la cançó del dia. 8 i 9 minuts. De seguida ens hi posem després d'una petita pausa.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Vols renovar el mobiliari o els complements de casa teva? Mobles, articles decoratius, tant d'interior com d'exterior. A Resol Store t'ho posem fàcil i a uns preus excepcionals. Ah, i no et perdis la zona outlet situada dins la nova botiga Resol Store. Vine a veure'ns i sorprèn-te. Estem a la carretera de Santa Coloma de les Preses, davant de la benzinera. Aquest estiu, renova't amb Resol Store. No t'ho perdis.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Supermatí amb Eugènia Güell.
L'Ajuntament de Palafrugell vol posar fil a l'agulla per reduir la conflictivitat a l'entorn de les Carpes Costa Este. Segons va reconèixer l'alcalde al ple d'aquest dimarts, els actes conflictius han crescut aquest any, sobretot les baralles. Dani Cortés.
A petició del cap de files del PSC, Juli Fernández, Josep Piferrer va explicar que es preveu reunir amb els gestors de la discoteca a l'octubre per debatre com posar fi a les baralles i problemes d'alcohol. L'alcalde va reconèixer el repunt dels problemes a l'entorn de les Carpes.
Una conflictivitat que es havia anat mantinguent, i aquest any és veritat, no, perquè no s'ha de negar, perquè ha sigut públic i notori de que ha sigut que amb aquesta conflictivitat ha augmentat d'una forma per nosaltres considerable.
I va explicar que s'ha esperat que es tanqués la temporada turística i el recinte per tal de plantejar-se els canvis.
Tanquem el Costa Este, que ja el tenim tancat a la temporada. Hem esperat també que l'inspector, perquè fa evidentment l'inspector de la policia ha fet vacances el mes de setembre, el mes d'agost, les necessitats. Ja n'hem estat parlant amb ell. Suposo que aquest finals de, si no és a finals de setembre, principis d'octubre, amb tots els tècnics i posar totes les problemàtiques que hem tingut a Costa Este i buscar quines són les solucions per la temporada que ve.
Què va dir l'oposició?
Doncs Juli Fernández va recordar-li a Piferrer que ja hi ha un protocol que diu s'ha de complir.
Aquest conveni que va ser en el 2016 per 4 anys parlava d'unes obligacions i que, a més, si l'empresa no complia, era el moment per fer aixecar actes cada moment i això
podia, actes donar, no
podia donar peu inclús a posar en perill l'obertura de l'any següent. Inclús parlava de que per cada 200 vehicles en diguéssim aparcats tenia de tenir 3 vigilants, que tenia de deixar la zona neta, tota neta, a 8:45 del matí i l'endemà.
I Piferrer va confirmar que hi ha actes aixecades contra l'empresa.
L'Ajuntament de Palafrugell tornarà l'import de més de 1.500 multes fetes per la càmera de control fotogràfic a l'entrada del passeig de Cipsela de Llafranc. Seran, però, les sancions que es van posar fora de la temporada turística. Martí Seguer.
El motiu, una contradicció a la normativa. Així doncs, poden recuperar els diners tots els que van passar per davant d'aquesta càmera entre el 15 d'octubre de 2018 i el 18 d'abril de 2019 i del 22 d'abril al 31 de maig de 2019, així com els del 16 de setembre fins al 24 de setembre de 2019. L'Ajuntament no ha explicat per què limiten els retorns a la temporada baixa ni tampoc quina és la contradicció detectada. Des del passat 25 de setembre, la càmera de control fotogràfic està desactivada i no tornarà a funcionar fins l'entrada en vigor de l'ordenança modificada.
Hi ha sancions que no es podran retirar, però.
Les sancions realitzades entre l'1 de juny i el 15 de setembre de 2019, la temporada d'estiu, i també les del 19 d'abril al 22 d'abril de 2019, el període de Setmana Santa, es mantenen i seguiran el seu curs de tramitació. Per tal de poder fer efectiu el retorn econòmic de la sanció, la persona afectada haurà d'entrar un escrit de sol·licitud de devolució a l'Ajuntament. El consistori també té previst informar els sancionats amb l'objectiu que disposin de tota la informació necessària a l'hora de realitzar la sol·licitud de retorn de la sanció.
El Baix Empordà va rebre l'any 2018 un total de 1,2 milions de turistes, gairebé un de cada quatre de la demarcació, i s'hi van fer 5,5 milions de pernoctacions, un 27% del total de la demarcació. Maria.
Unes xifres que contribueixen a l'ocupació, ja que en el sector turístic hi van treballar un 25,65% de les persones ocupades de la comarca.
I la presentació d'aquestes dades va coincidir amb la primera reunió del mandat de la Comissió Turística del Baix Empordà. Què més van explicar?
La Comissió Turística del Baix Empordà, formada pels regidors de turisme dels municipis de la comarca, va celebrar, com deies, la primera reunió del present mandat. I en aquesta trobada s'han fixat els nous objectius plantejats per als propers anys, amb especial atenció a diversos valors socials en l'oferta turística, com per exemple l'accessibilitat de l'oferta o la sostenibilitat del sector. Les actuacions s'hauran de fer de forma coordinada amb el sector privat i de forma pautada en el temps.
Un quart de nou. Esquerra Republicana va votar en contra de la moratòria de llicències d'habitatges d'ús turístic que va aprovar el govern de Begur aquesta setmana al ple. La justificació del cap de files d'Esquerra, Joan Loureiro, és que Begur està carregat de moratòries. Dani Cortés.
Critica que no s'han fet reunions amb els agents econòmics, ni s'ha consultat experts, ni s'ha consultat ningú. En declaracions al Supermatí de Ràdio Capital, Loureiro diu que seria prudent esperar una nova normativa de la Generalitat sobre pisos turístics. Diu que aquesta normativa arribarà al gener.
I és evident que s'ha de regular, i és evident que hi hem de posar-hi mà. Però en aquest sentit, el que nosaltres pensem és que si hi ha una llei nova que sortirà d'aquí pocs mesos, doncs home, esperem de dotar-nos de lleis, esperem de dotar-nos de reglaments on ens digui per on hem d'anar.
Loureiro creu que Begur entra en un buit legal i demana que es posi el focus en els pisos turístics també il·legals.
I recordem en què consisteix la moratòria, Dani.
Sí, el ple de l'Ajuntament de Begur va decidir suspendre l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic. Es tracta d'una moratòria que afectarà tot el terme municipal i que durarà un any. L'objectiu del govern de Maite Selva és redactar un pla especial de regulació urbanística dels pisos turístics que permeti que es desenvolupin de forma equilibrada i sostenible, segons expliquen des del consistori. En aquests moments a Begur hi ha més de 1.460 pisos turístics reglamentats i legals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els Mossos d'Esquadra detenen 3 persones per haver robat dins de 2 cotxes a l'aparcament de la platja de Castell de Palamós, segons la policia. Un dels detinguts és menor d'edat. Els altres dos tenen entre 19 i 20 anys, Martí.
Les detencions es van fer aquest dimarts i tots 3 han quedat en llibertat amb càrrecs. La policia ha explicat en un comunicat que al migdia del 24 de setembre una patrulla feia tasques preventives a la platja de Castell de Palamós i van veure com una autocaravana aparcava al costat d'un turisme. Del vehicle en van baixar 3 persones que van forçar la porta d'un cotxe amb un tornavís. Haurien robat l'interior i haurien guardat els productes robats a l'autocaravana. Això ho van repetir en un altre cotxe.
Quan anaven a marxar, els agents els van atrapar, no?
Sí, i durant l'escorcoll els haurien localitzat diversos tornavitxos, rellotges, telèfons mòbils, maletins d'eines, videoconsoles, un fusell de pesca submarina, tenalles i diverses armes blanques, entre altres objectes. Els Mossos encara tenen la investigació oberta i no descarten més imputacions. Sospiten que l'autocaravana, valorada en més de 100.000 euros, la van robar el juliol a Galícia. A més, la documentació presumptament estaria falsificada a França i la matrícula del vehicle amb plaques alemanes estaria sostreta a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre.
I Sant Feliu de Guíxols va aprovar per unanimitat al ple de setembre una suspensió de llicències per la construcció d'aparcaments al centre de la ciutat durant màxim un any per estudiar una possible modificació del POUM. Dani Cortés.
Segons va dir el regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, als carrers on té prioritat el vianant s'hauria d'evitar que es generessin més aparcaments perquè això portaria que hi haguessin més cotxes a llocs on hi hauria d'haver, bàsicament, vianants. De totes maneres, segons va explicar, l'àmbit de suspensió és superior al que està previst que sigui el de modificació. La proposta, doncs, afectarà les peticions de construcció d'aparcaments a carrers cèntrics com Sant Domènec, Sant Antoni o el carrer de la Creu.
De totes maneres, es preveu presentar les conclusions al ple aquest novembre o desembre.
Sí, així ho deia Savalls.
En aquest cas es tracta d'una suspensió preventiva. Saben que sempre que és voluntat del govern realitzar qualsevol modificació en el POUM, preventivament es fa una suspensió de llicències en l'àmbit on es vol actuar per evitar que mentre s'està tramitant o que s'està redactant hi hagués qualsevol ciutadà que presentés una llicència.
Tots els partits van votar a favor i Cristina Vicens de Junts per Catalunya va dir que s'ha de plantejar bé el tema perquè en general hi ha una manca d'aparcaments a la ciutat.
Pensant en projecció doncs, de projectes grans de ciutat que calen, tenen necessitat de zona d'aparcament per impuls, per atracció de visitant i per dinamització de la ciutat, ens agradaria, ja que el regidor ha comentat que novembre-desembre això es portaria a ple, preveure l'opció de poder replantejar, debatre, reflexionar sobre un pla d'aparcaments a la ciutat a la vegada doncs, que es treballa aquest tema.
I en parlàvem a la portada. Una burilla a terra és una burilla a mar, que això és la campanya amb la que Sant Feliu de Guíxols informarà i conscienciarà sobre el greu problema de llançar les burilles a terra o fer servir els embornals d'aigües pluvials com si fossin cendrers. Des de Guíxols des del carrer també han explicat que quan es regulin les ordenances municipals es vol establir que el fet de llançar burilles a la via pública del municipi estigui tipificat com a falta lleu. Dani.
En el ple de setembre també es va aprovar la continuïtat forçosa del servei de neteja viària, recollida de residus o gestió de la deixalleria municipal fins al 30 de setembre de 2020. És a dir, no hi haurà en aquest temps, en aquest proper any, un nou adjudicatari per qüestions temporals i, per tant, seguirà l'empresa CESPA S.A. amb l'obligatorietat de seguir prestant els serveis fins que s'adjudiquin a una altra empresa.
Però avancem més i Guíxols des del carrer no han donat suport a la proposta.
En aquest cas perquè la continuïtat forçosa no significa cap millora del servei i perquè no comparteixen el marc de relacions laborals i perquè els arguments del govern per justificar avui la segona continuïtat forçosa són exactament els mateixos que va fer servir el 2016, 2017 i 2018.
Vuit i vint. El Servei Català de Trànsit informa que dissabte hi va haver un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 0,7 de la GI 8521 a l'altura de Santa Cristina d'Aro en sentit nord.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 9 i 27 minuts de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i va topar contra un arbre. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar mort. Arran de la incidència es van activar 4 patrulles de Mossos, 3 dotacions de bombers i ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 132 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
L'antic hotel Cap Sassal de Begur, que actualment són apartaments, compta des d'ahir amb un espai de memòria dedicat al seu creador, l'arquitecte Josep Maria Bosch Aymerich. L'espai aplega 12 imatges de plànols de l'immoble, 32 fotografies del procés constructiu, 9 fotografies de personalitats que van venir a l'hotel, una maqueta de l'hotel i objectes de l'antic equipament hoteler.
Exacte. Aquest espai memoratiu que es troba al costat del hall és un dels elements més singulars de l'edifici. És fruit de la iniciativa de la comunitat de propietaris de l'immoble. Els plànols i les fotografies, propietat de membres de la comunitat, es troben exposats en un pany de paret. A més, hi ha una gran fotografia de Bosch Aymerich que acompanya la seva biografia. L'espai de memòria es complementa amb una maqueta de l'hotel que ha estat cedida per la fundació privada Bosch Aymerich. La maqueta que es troba dins d'una vitrina, com també s'ha de decidit complementar la mostra amb una altra vitrina amb altres objectes de l'antic hotel, plats, gots, tríptics publicitaris i el llibre amb les firmes de personalitats. La inauguració de l'espai, que va comptar amb la presència de l'alcaldessa, Maite Selva, es va fer coincidir amb la trobada anual dels arquitectes de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
I després de la inauguració es va fer una visita guiada per l'antic hotel, no?
Exacte. Durant la trobada d'arquitectes, l'arquitecte i president de la comunitat, Xavier García Milà, va fer un repàs de la història del Cap Sassal i la figura del seu autor. Posteriorment, dividit en grups, els arquitectes van fer una visita guiada per l'antic hotel. La trobada va acabar a la zona de la piscina, on es va fer un reconeixement a la trajectòria dels arquitectes que enguany commemoren 50 anys de col·legiació amb intervencions de la degana del CUAC, Assumpció Puig, i del president de la demarcació de Girona, Marc Riera.
Un total de 156 vespes i lambretes han participat aquest cap de setmana en el quart aplec scooterista de Begur, que organitza l'Scooter Club Begur. Els scooters provenen de les comarques de Girona i Barcelona, però també n'hi ha a la Catalunya Nord.
En aquesta edició, el club Els Perduts de Palafrugell s'ha emportat el trofeu Domus per ser el que aportava més participants. Per la seva banda, Raül Funes s'ha emportat el premi de l'Ajuntament per ser el que venia de més lluny, de l'Alforja, Tarragona, a uns 250 quilòmetres de Begur. I el premi Aigua Clara a la moto més xula, que es decideix per votació popular, ha estat per una vespa amb sidecar de color blau de l'Àngels i en Jordi, que resideixen a Calonja i formen part de l'Associació de Motos Històriques de Girona. L'entrega dels premis es va fer dissabte al migdia a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes, punt de concentració dels scooters. Seguidament, tots els motoristes van fer una cercavila per la comarca de més de 60 quilòmetres, acabant a la platja de Sarriera, on va tenir lloc el dinar popular. A la nit, la festa de l'Aplec va continuar amb un concert del grup The Twisted Wheels a la plaça Lluís Esteve i l'actuació del DJ Roger Daly al bar La Lluna.
L'Aplec, però, va començar divendres, no?
Exacte, va començar amb una benvinguda als participants al bar Sabarra, al centre de Begur, i festa a la nit al bar Serroa, que va començar amb l'actuació del DJ Lauren Vidal. La trobada va acabar ahir diumenge amb la concentració de tots els scooters a la plaça Forgues per fer una ruta en direcció a Esclanyà i Palafrugell. L'any passat, l'Aplec de Begur va reunir unes 120 scooters, quan l'anterior van ser de 62. El gran increment de motos va venir causat per la internacionalització de la trobada. En la primera edició van participar 58.
I un veí ha denunciat al síndic de Greuges l'accés de trànsit que hi ha al nucli de Vulpellac. Ens porta detalls en Pedro Ruiz.
Segons avança el punt avui, diversos veïns s'estan plantejant demanar mesures a l'Ajuntament per aconseguir que aquests efectes s'atenuïn. Especialment també fan èmfasi en la contaminació acústica. A la denúncia s'exposa que el trànsit de vehicles, furgonetes i camions, en especial al carrer Santa Basilissa, genera molt soroll i que no respecta el màxim de velocitat permesa, que per cert és de 20 km per hora.
I l'Ajuntament de Forallac ha reaccionat a aquesta petició dels veïns. Quines solucions es plantegen?
Doncs com a solució, l'alcalde de Forallac, Josep Sala, planteja fer un vial que permeti que no es concentri tant trànsit en aquesta zona en hores punta. Una alternativa que també s'estudia és la substitució de l'empedrat que actualment hi ha alguns dels carrers, que és un dels causants, segons s'apunta, d'aquest considerable soroll.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, concert presentació del Premi Espai Ter de Música 2019. El quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espai Ter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Falten 3 minuts per 2:15.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Emprenedors gironins impulsen una campanya per promoure sortides de blogging i ecoswimming a través de la xarxa social TwinUp. És una aplicació que coordina accions de recollida de brossa del medi marí i dels entorns naturals de la Costa Brava, combinada amb l'activitat pesquera i l'esportiva. Avui parlem i tenim al telèfon amb una de les seves impulsores, la Teresa Ferrés. Bon dia, Teresa.
Molt bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé i molt satisfeta de la feina que vam fer ahir a la Costa Brava.
Abans de parlar-ne, he dit jo dos conceptes, el blogging i l'ecoswimming. Ens pots explicar una mica exactament què és això?
Doncs és esport en consciència mediambiental i el blogging és la modalitat de sortir a córrer o a caminar i recollir el residu que trobes en el medi. Això no vol dir que has de recollir el residu tot el rato que estàs fent esport, sinó que senzillament et compromets en un moment del recorregut a trobar un àmbit i recollir allò que trobes, plàstic, residu, i emportar-t'ho, i contribuint així a la neteja del bosc o de la zona de la ruta que tu has fet. I l'ecoswimming és el mateix, però en el mar. Doncs portar una bossa i ficar les plàstics mentre nedes, doncs recollir-ho i emportar-t'ho per també doncs, poder netejar, en aquest cas, l'ecosistema marí. De fet, la importància de netejar el terra té a veure també amb que el residu que tenim en el litoral, el vent, a les rieres, el porten al mar. Per tant, netejant el litoral també estem netejant el mar.
Com funciona aquesta aplicació? Perquè entenc que aquests conceptes també perquè la gent el sàpiga i ho dugui a terme, com ho expliqueu? També l'aplicació també és una manera de promocionar-ho?
Sí, l'aplicació és una manera de fer xarxa i de posar en contacte les persones que tenen aquesta consciència mediambiental. L'aplicació permet posar en contacte gent que simplement surt a córrer o a caminar o a bicicleta i gent que surt a fer plogging. És a dir, és una modalitat esportiva més que contempla l'aplicació, el plogging i l'ecoswimming. A banda del running, el jogging, el trail, el cycling, el Nordic Walking també. Per tant, és una xarxa social que permet posar en contacte esportistes i després permet també, doncs, entre ells quedar per fer sortides, conèixer gent que comparteix la teva afició, compartir les fotos d'aquestes sortides i tenir un servei de missatgeria intern.
Sí, jo em creo un perfil de l'aplicació i suposo que a partir d'aquí, per poblacions o per proximitat, conec a gent que vol sortir amb mi a netejar el medi marí o el carrer,
efectivament.
No?
Efectivament, o simplement a caminar o a córrer. Per tant, tu crees el teu perfil i llavors, a partir de llavors tu pots llançar sortides que... pot ser que hi hagi gent que vulgui sortir amb tu, doncs, a caminar o a córrer o a fer plogging o ecoswimming, o bé també pots crear grups que comparteixin afinitats, grups que comparteixen l'afició per sortir al medi a recollir residu o no, grups que fan excursions i es troben a través de l'aplicació. És una xarxa social de fàcil ús i el que pretén, doncs, és compartir aficions, compartir paisatges, compartir rutes, posar el teu coneixement també al servei de la comunitat, perquè a vegades, doncs, els locals coneixem millors paisatges o millors camins que d'altra gent no coneix i que vol conèixer, i llavors això, doncs, també genera interconnexions amb gent del territori.
Sabem quanta gent més o menys de la Costa Brava, comarques gironines, ara mateix utilitza aquesta app o s'han reunit, o tot just és un projecte que es comença a impulsar?
No, de fet, TwinApp ja fa un any que està funcionant. És una aplicació que ha posat en contacte ja milers de runners arreu del món, perquè hi ha hagut baixades a d'altres llocs que no són Catalunya. L'aplicació està preparada en idiomes, català, castellà, francès i en anglès. El que passa és que la proximitat fa que aquest és un projecte català, un projecte gironí, i fa que, doncs, en aquest àmbit és on tenim més seguidors.
I ahir es va fer la primera sortida, no? Quan va anar, com va anar, quanta gent va participar?
Des de TwinApp, juntament amb una entitat sense ànim de lucre, Run Woman Run, hem impulsat la campanya Mou cap al mar, perquè entenem que tenim un compromís mediambiental com a esportistes i volem posar en contacte i donar a conèixer aquestes modalitats esportives, el plogging i l'ecoswimming, perquè arreu d'Europa ja fa 2 anys que són tendències esportives que ja tenen molts seguidors i aquí tot just comencem ara. I per tant, les volem impulsar amb un objectiu que és millorar els ecosistemes marins de la nostra Costa Brava. També et dedic en l'impuls del projecte, doncs, hi ha un pescador que coneix bé la realitat del nostre mar i que doncs ell, en aquest cas, doncs, lidera aquest moviment que és Mou cap al mar, que sorgeix de la pròpia aplicació i de veure el compromís que té molta gent amb el medi ambient. I, per tant, ahir va ser la primera, la van fer a Sant Feliu i a Palamós, i ara continuarem a l'Alt Empordà i a la Selva, Blanes i Roses, juntament amb cofreries i ajuntaments, impulsant aquest moviment per mantenir nets els ecosistemes litorals.
I quanta gent va participar i més o menys?
Ahir vam ser 150 persones i vam aconseguir... Ahir érem 150 persones, el divendres es van sumar 350 escolars del Bedruna, i entre les dues accions, la de divendres i la d'ahir, vam aconseguir recollir 2 tones de residu. Poca broma,
poca broma, sí.
Poca broma. Quan surts amb consciència mediambiental i surts amb una bossa a recollir, t'adones compte de la quantitat de residu que hi ha abocat ben a la vora nostra i que estan allà, que acabarà al mar, que acabarà perjudicant la salut de tots, perquè si perjudiquem la salut del mar estem perjudicant també la nostra salut. Per tant, la idea és aquesta, no? Millorar la salut del planeta, però alhora millorar la nostra, fent esport i netejant el medi.
Ara deies, comentaves això de Mouta pel Mar, aquesta iniciativa, que si ho hem entès bé és que surten barques, recullen els residus que es troben al mar i després dipositen tot el que han trobat a contenidors habilitats, però clar, cal la col·laboració de les confraries. Això cada quan es pot fer? Perquè entenc que com més sovint es faci millor, però també es necessita la col·laboració de la gent, no?
Sí, de fet, els pescadors ho fan habitualment. Tot allò que recullen en els ports tenen un lloc on abocar-ho. El que passa és que aquesta setmana, de dilluns a divendres, els pescadors es van sumar també a la campanya de Mouta pel Mar, tant a Palamós com a Sant Feliu, i van ajuntar tot el residu que van pescar. Per tant, va ser una manera de donar visibilitat a una conscienciació que ja tenen els pescadors de manera habitual i que fan d'altres tipus de campanyes. El Mouta pel Mar el que ha permès doncs, és fer sortir aquesta inquietud que tenen els pescadors dels ports i fer-la visible i ajuntar també ciutadans compromesos. És a dir, és una manera de dir... sumem tots, perquè aquest és un problema de tots. No és només dels pescadors que són els que surten a pescar, sinó els ciutadans, que som els que acabem menjant el peix que ells pesquen i que també tenim un compromís amb el medi, també podem contribuir doncs, sortint i recollint tot allò que trobem. Per tant, el moviment va amb tots els perfils de la societat. Tots tenim alguna cosa a veure amb aquesta problemàtica.
Hi ha algun lloc, perquè si jo, per exemple, no tinc l'aplicació, però vull venir a les sortides, hi ha algun lloc que pugui saber quan són, per exemple?
Tenim un lloc web que és mouta.twinapp.net. És una web i aquí també informem de les sortides. Mm-hmm. I l'aplicació, doncs, perquè el que fa doncs, és la dinàmica de l'aplicació, doncs, permet tenir l'hora, el lloc, si hi ha algun canvi i tal, però a través de la web també, i també les inscripcions les canalitzem a través de la web. Són inscripcions gratuïtes, per exemple, ahir es van tancar les inscripcions a Palamós i Sant Feliu, però ara obrirem el període d'inscripcions a Roses i a Blanes.
Que són les properes sortides, no? Que es faran Roses
sí,
primer...
Encara no està preparada aquesta setmana, ens posem ja a preparar, però pensem que el 27 d'octubre serà a Roses i a Blanes. I a partir de la setmana vinent tindrem ja les inscripcions online a través de la web i la gent que vulgui inscriure's i sumar-se al moviment, doncs a mouta.inap.net per inscripcions i 27 d'octubre és una data a guardar a l'agenda perquè contribuirem doncs, a millorar a la Costa Brava, en aquest cas la Costa Brava Nord, des de Roses.
Perfecte, estarem doncs també atents al dia 27 d'octubre. És la Teresa Ferrés que és una de les impulsores del projecte Mouta pel Mar. Moltes gràcies, Teresa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
Que vagi, només faltaria, que vagi molt bé el dia.
Gràcies, bon dia.
La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, demana a Sánchez que no sigui còmplice de la criminalització ferotge del moviment independentista. La portaveu d'Esquerra diu que ja n'hi ha prou d'associar el moviment independentista amb el terrorisme. Alba Lejide.
Marta Vilalta també ha dit a Sánchez que si es tracta de condemnar la violència, que comenci per condemnar la violència policial que hi va haver l'1 d'octubre a Catalunya, quan es va pagar a la ciutadania que només volia votar, ha dit.
A Pedro Sánchez el que li diem és que no busqui excuses i sobretot que no sigui còmplice d'aquesta criminalització feroce al moviment independentista intentant associar independentisme amb terrorisme. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de que ens vulguin criminalitzar, de que ens estiguin insultant d'aquesta manera associant independentisme amb terrorisme. L'independentisme mai ha sigut violent ni mai ho serà. I si es tracta de condemnar la violència, que comenci Pedro Sánchez per condemnar la violència policial que hi va haver l'1 d'octubre a Catalunya, quan es va pegar a la ciutadania que simplement volia votar.
La portaveu ha explicat que des d'Esquerra denuncien aquesta campanya de criminalització cap al moviment independentista que busca associar independentisme amb terrorisme i demanen que ja n'hi ha prou i que cessi la maquinària de les clavegueres de l'estat espanyol, que el que vol, diu Vilalta, és situar l'independentisme com a còmplice de violència i de terrorisme.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avisa que actuarà amb serena fermesa si l'independentisme trenca la convivència. Sánchez critica que JxCat i Esquerra donin lliçons a democràcia i no condemnin la violència.
Van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia. Consejos tengo, o mejor dicho, consejos doy que para mí no tengo. Pero escuchad una cosa, amigos y amigas. Puede haber muchas opciones políticas, pero cuando hay cualquier indicio de violencia, solamente puede haber una posición política y es la condena firme y rotunda de la violencia.
Ho ha dit a la Festa de la Rosa de Gavà, l'acte que ha donat el tret de sortida a la precampanya de cara al 10 de novembre i on s'han aplegat 25.000 persones. L'endemà que la CUP hagi decidit concórrer a les eleccions espanyoles per primer cop, Sánchez ha afirmat que sorprèn que aquells que volen anar-se'n d'Espanya es posin a la cua per a presentar-se a les eleccions.
I sobre aquest tema ens comenta l'Adrià Pujol.
Mireu, aquesta setmana tots i totes heu vist... És impossible que no hàgiu vist o sentit a la televisió, a la ràdio, per les xarxes, que hi ha hagut detencions de gent independentista vinculada o no als CDRs i que se'ls acusa, o sembla ser, s'ha filtrat, que se'ls acusa d'estar preparant accions violentes, que si tenen explosius, etc, etc. A més, a mesura que es van filtrant algunes altres coses, sobretot en mitjans, diguem-ne, de la meseta, mitjans altiplanaris com l'ABC o la Razón, informacions del calat, segons el qual dos dels detinguts haurien confessat que tenien la connivència de Quim Torra, del president de Catalunya, per ocupar el Parlament després de la sentència del 1er d'octubre. Tot això, tot aquest paquet de notícies, de soroll informatiu que segur que us deia tots i totes heu sentit o vist aquests últims dies, a mi em porta a pensar que es tracta, jo no diria la paraula muntatge, però que es tracta d'un nyap propi de la guerra bruta de l'Estat contra un moviment, l'independentista, que més enllà de si és pacífic o no, que ho és, però més enllà, vull dir, si no ho fos tant, si cremés contenidors i fins i tot si fes com els vaguistes asturians, no?, que agafen un tub de ferro i posen un projectil a dins, petardo i a trets, un rotllo bazooka contra els cossos de seguretat, vull dir, ni que fessin això... Vaja, no cal tenir gaire memòria per adonar-se o per pensar que aquestes detencions i les acusacions que les seguiran tenen tots els visos, tots els relleus d'un terrorisme d'estat, pràcticament. Algú em podrà dir, amb molt bon criteri, que cal esperar la resolució d'un jutge. Sí, el que passa és que sovint els fets històrics, deia, i ara us ho dic amb altres paraules, es repeteixen, i quan un fet no és la primera vegada que el veus, ni la segona, i si a més els teus pares o familiars te n'han explicat de la seva època i els avis de la seva, és a dir, si tens una memòria, ni que sigui heretada de tres generacions, una memòria en la qual de tant en tant es produeixen fets semblants, home, tens una mica d'eina, de criteri, de senderi per dir, ep, això s'assembla a allò. I de la mateixa manera, i per acabar, que el poble d'Espanya, quan es va detenir la manada, tot el poble tenia claríssim, llevat de dos o tres bojos, tenia claríssim que allò era una violació, una agressió, i tot el que li voleu posar al darrere, perquè va ser tot, malgrat el que pogués dir un jutge o algú de Vox, malgrat tot el poble, tenia raó. Amb les detencions independentistes no té res a veure, però la brama, i no és una brama petita, precisament diu que, escoltin, independentistes, probablement, segur, terroristes, per enlloc.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn seran a la llista de Junts per Catalunya el dia 10 de novembre. La portaveu del Congrés, Laura Borràs, tornarà a ser la cara visible.
I continuem amb la nostra determinació intacta. I hem vingut aquí per fer saber que Jordi Sánchez, que Jordi Turull, que Josep Rull i que Quim Forn, que són a la presó per haver posat urnes, ens han fet saber que ens acompanyaran a les llistes electorals ara que hi torna a haver urnes.
A hores d'ara no s'ha especificat encara en quin ordre aniran. Es tracta de la primera vegada que el regidor empresonat Quim Forn es presenta a aquests comicis. L'anunci s'ha fet a l'esplanada de Lledoners, en presència del president Quim Torra i amb una connexió en directe amb Carles Puigdemont.
Quasi 9:15. S'ha acabat l'estiu i a molts punts del nostre territori tornen les excavadores. A l'estiu no es poden fer obres, però ara ja hem vist grues a tota marxa a punts com Sarriera, on s'està fent el polèmic Sarriera Living. I per parlar del futur del moviment SOS Costa Brava i de les properes accions dels ecologistes, tenim al telèfon en Sergi Nus, portaveu de SOS Costa Brava. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé, molt bé. Tornant, diguem... Hem tingut aquest període estival una mica per descansar, però tal com dius, comencem
ja tornem amb les obres
i comencem l'activitat.
Quines són les properes manifestacions o festes que teniu previstes?
Bueno, sobretot ara, aquest any que comença, tenim com a tema prioritari el pla director urbanístic de la Costa Brava, que en teoria es farà l'aprovació inicial durant aquesta tardor, i això vol dir que la Generalitat plantejarà quina és la seva postura respecte als 165 sectors edificables que està analitzant, i nosaltres doncs hem de tenir tot un document d'al·legacions preparat, que sigui homogeni per tot el territori, de manera que tinguem el nostre posicionament respecte a cadascun d'aquests sectors i sobre els que la Generalitat no analitza, per tal que, bueno, la possibilitat de que s'extingeixin, per tant, de que es desclassifiquin i que mai no s'arribin a construir, doncs un bon nombre de sectors doncs sigui el més alt possible.
Perquè ara quines són les ofensives judicials que es plantegen?
Bueno, n'hi ha moltes. Precisament per això tenim en paral·lel aquesta qüestió més de pla director, que és un instrument per ordenar tota la Costa Brava de cap a cap, diguem, i en paral·lel tenim els casos concrets. Llavors, per això el que sí que transmetem dels 17 casos que té SOS Costa Brava recorreguts des d'alguna de les entitats locals, doncs n'hi ha alguns que finalitzen la seva tramitació administrativa en algun moment o altre i que segurament els haurem de portar als tribunals, i alguns d'aquests ja estan en marxa, com és el mateix de Sarriera o Santiga també a Begur, o el cas
sí,
de...
Sí, quins casos hi ha? Perquè a part dels més mediàtics, has dit ara que n'hi havia 17, més o menys, quins altres hi ha que no coneguem tant?
Bueno, si te'ls he de dir tots
no,
de dalt a baix, doncs jo et dic els que segur que van a tribunals, que són el del Puigsaguarda de Cadaqués, el de la Pineda d'en Gori, a Palamós, el de Cap Roig, a Palafrugell, el de la muntanya de Sant Sebastià és probable, també a Palafrugell, els dos que et dic de Begur, de Sarriera i de Santiga, i n'hi ha un tercer que és probable que també hi vagi, i evidentment també està a tribunal la prolongació de la C-32, i bé, veurem, perquè per exemple el POUM de Santa Cristina d'Aro, que està en revisió i del qual no hem tingut més novetats des de que es va fer l'acció inicial i vam presentar-hi al·legacions, doncs no hi ha hagut una resposta o un nou període d'esmena. Per tant, en funció de com evolucioni això, veurem si en un moment o altre l'hem de dur o no als tribunals, igual que alguns dels altres que estan recorreguts.
Clar, és que
però
això...
Que sí que...
Digues. No, deia que això són molts casos, els que m'estaves comentant. Quant de temps pot passar fins que sabem resolucions i, mentrestant, què es fa?
Clar. Simplement, la tramitació administrativa de qualsevol d'aquests casos pot trigar de l'ordre de 2 anys o 3, mm-hmm. val? Segons la característica del cas. Per exemple, un POUM, com és el de Santa Cristina d'Aro, pot trigar ben bé 2 o 3 anys. Un pla parcial, no? Un sector concret que està en fase de tramitació del projecte d'urbanització i del procés ja d'iniciar les obres, doncs això normalment és més curt, però vulguis que no, quan es presenten esmenes, doncs això també endarrereix el procés, perquè l'administració està obligada, doncs, a contestar i a valorar el que hi dius al respecte. Però el que és segur és que els casos que puguem dir que es resolguin en un període menys breu pot ser a l'entorn d'un any, 2 anys, i en canvi els que sí que se'n van a judici, aquest, llavors ja el procés pot ser de l'ordre de 5 a 10 anys.
Clar.
No? Per això una mica el que ara volem transmetre a la societat és que bé, hem fet un primer any de SOS Costa Brava que ha sigut molt potent, amb molta acció, que hem aconseguit doncs, aturar molts dels projectes gràcies a la moratòria, a les moratòries i a l'inici de la revisió del pla director urbanístic, però que l'activitat de SOS Costa Brava va per llarg i que per això els donatius que hem aconseguit durant el primer any, d'alguna forma, doncs, han anat, hem aconseguit l'objectiu de recaptació de fons que teníem i ha servit per poder cobrir tota aquesta fase, diguem, administrativa, sobretot dels casos, d'aquests 17 casos, però en canvi, com que alguns d'ells entren en fase judicial, doncs iniciem una segona ronda de finançament que va per llarg, no? i que tornarem a necessitar tot el suport social possible i en forma de donatius.
Clar.
Per seguir ajudant a les entitats que fan front a cadascun dels casos, perquè, no sé, per posar un cas, no? El cas de la Cala del Golfet, del xalet del Golfet, aquest ja també està a judici, i bé, evidentment els costos de portar un judici, d'un sol judici, poden ser de l'ordre de 10 a 15 mil euros, no? Llavors, necessitarem múscul diners, econòmic, múscul social...
I temps i paciència.
Seguir... Exacte, temps i paciència, exacte, molta paciència, perquè fins d'aquí a potser 4 o 5 anys no sabrem com es resol aquest cas.
Ara que deies això de les moratòries, el nou govern de Begur, que justament ha imposat a hotels i pisos turístics, què en penseu? Com ho veieu?
Bé, és una mesura per contenir l'expansió de l'oferta, especialment d'una oferta que la dels pisos turístics, que té un impacte també sobre l'accessibilitat a l'habitatge a nivell local, perquè evidentment si tu poses el teu apartament a llogar per turisme i pots posar un preu que és el triple o 4 vegades el que trauries per un lloguer, doncs evidentment limites molt les possibilitats d'accedir a lloguers per part de veïns, no? Per tant, això hi veiem interessant que porti a una reordenació de tot el sector de l'oferta d'allotjament. Ara, en paral·lel, doncs també esperem que el propi municipi tingui present que més de 1.000 habitatges, ara no me'n recordo si són 1.000 o 1.500, però moltíssims habitatges que encara es podrien fer en més de 30 urbanitzacions, doncs això és el tema de fons que cal atacar globalment a escala del municipi, i que aquí és on l'Ajuntament hauria d'estar al costat de la Generalitat al màxim, fent els seus propis treballs de revisió del POUM, per dir tot el que es pugui desclassificar, que es desclassifiqui, i que realment el futur de Begur continuï tenint perspectives de que paisatgísticament sigui acceptable, perquè en aquests moments està perdent molt, tant per tot el que ja està construït a les muntanyes de Begur, com el cas de Santiga, com el cas dels jardins de Sarriera, i esperem que ja no el cas d'Aigua Freda. O sigui, són casos molt greus, que podrien ser molts més si es tiren endavant tots els sectors urbanitzables del municipi.
Clar, sempre, ara pensava, sempre diem sos Costa Brava, però quanta gent, a les manifestacions sí que es veuen fotos i la gent que hi ha, però quanta gent sou que treballeu dia a dia per tot això?
Doncs si sumes les persones de tots els col·lectius, que això és el que ens, jo crec que ens dona la força, és a l'entorn d'un centenar d'activistes que repartits en cadascun dels petits col·lectius locals i en algunes de les entitats més, diguem, d'abast més gran, doncs formem una mica l'exèrcit, no?, d'ecologistes de Sos Costa Brava, no?
Clar, que m'imagino que tots heu de dedicar-hi moltes hores, perquè quan es comencen a entrar en temes judicials... No?
És molt, sí, és molta feina. Hi ha molta feina, diguem, a cada entitat la feina es reparteix tant per la part aquesta més tècnica jurídica, d'analitzar cas per cas, quan arriba, quan es tramita un nou projecte urbanístic, un nou pla parcial, etc. Això hi ha persones que tenen més coneixement en aquest àmbit tècnic jurídic i que requereix tot un esforç d'anàlisi i després de redacció dels recursos. Però a part hi ha tota la vessant més social, de visibilitat, de moviment a les xarxes socials, de pàgina web, d'informar, de comunicar i d'arribar a la ciutadania perquè la ciutadania s'ho faci seu i participi. Per tant, fer actes, penjar pancartes, difusió i recaptar diners a cadascun dels municipis, perquè tinguem clar, Sos Costa Brava com a plataforma fa una campanya pel global de la Costa Brava, però cada col·lectiu de cada municipi està mobilitzant a la seva població pels seus casos concrets.
Clar. Bé, doncs ara estàvem parlant del futur del moviment Sos Costa Brava amb en Sergi Nus. Moltes gràcies, Sergi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per atendre'ns sempre i per tot el que feu. I bé, doncs moltes gràcies i seguim amb el Supermatí.
Molt bé, que vagi bé.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat. A Ràdio Capital volem que estiguis a l'última. Per això cada diumenge de 6 a 8 del vespre repassem les notícies musicals dels teus artistes preferits i fem un cop d'ull a les llistes d'èxits d'arreu del món. Tot això combinat amb la millor música actual i la de fa un temps. Factoria musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Falten 4 minuts per les 9 del matí. Us acabem d'explicar moltes notícies que sí, les trobareu al web, però us les resumim ara amb un mapa del Baix Empordà.
A Palafrugell volen posar fre a la conflictivitat a l'entorn de les Carpes Costa Este. L'Ajuntament es reunirà amb els gestors a l'octubre. L'alcalde reconeix que els problemes han anat a més aquest estiu.
A Llafranc desactiven la càmera del control del passeig. L'Ajuntament de Palafrugell ha decidit retornar l'import de les sancions realitzades fora de la temporada d'estiu pel control fotogràfic situat en aquest passeig de Cipsela de Llafranc.
El Baix Empordà va rebre l'any 2018 un total de 1,2 milions de turistes, gairebé un de cada quatre de la demarcació, i s'hi van fer 5,5 milions de pernoctacions, un 27% del total a la demarcació. Unes xifres que contribueixen a l'ocupació, ja que en el sector turístic hi van treballar un 25,65% de les persones ocupades de la comarca.
A Begur, Esquerra carrega contra la moratòria d'habitatges turístics. Joan Loureiro hi va votar en contra perquè diu que s'ha fet de pressa i sense consultar-ho als agents afectats.
A Palamós, 3 detinguts per fer saquejos a cotxes a l'aparcament de la platja de Castell. Un dels detinguts és un menor d'edat i els altres dos tenen entre 19 i 20 anys. Les detencions es van fer aquest dimarts i 2-3 han quedat en llibertat amb càrrecs.
A Sant Feliu faran la campanya Una burilla a terra és una burilla al mar. Volen informar i conscienciar sobre el greu problema de llançar les burilles a terra o fer servir els embornals d'aigües pluvials com si fossin cendrers.
A Begur, un total de 156 vespes i lambretes han participat aquest cap de setmana en el quart aplec scooterista de Begur, que organitza l'Scooter Club de Begur. Els scooters provenen de les comarques gironines i barcelonines, però també n'hi ha de la Catalunya del Nord. En aquesta edició, el Club dels Perduts de Palafrugell s'ha emportat el trofeu Domus per ser el que portava més participants. A Begur, l'antic hotel Capsassal, que actualment són apartaments, compta amb un espai de memòria dedicat al seu creador, l'arquitecte Josep Maria Bosca i Marich. L'espai aplega 12 imatges de plànols de l'immoble, 32 fotografies del procés constructiu, 9 fotografies de personalitats que van venir a l'hotel, una maqueta de l'hotel i objectes de l'antic equipament.
A Volpellà, Conveí ha posat una denúncia al síndic de Greuges per la contaminació ambiental i acústica que genera, segons diu, l'accés de trànsit que passa pel nucli. L'Ajuntament estudia fer un nou vial per descarregar trànsit i canviar possiblement l'empedrat d'alguns carrers.
Aquest és el mapa del Baix Empordà, com dèiem, i ara, per si encara no heu sortit de casa, repassem el temps.
El sol serà el meteor protagonista de la jornada d'avui, amb un ambient fresc a primera hora del matí i una temperatura màxima que arribarà als 26 graus amb calor moderada durant la resta del dia. El temps de demà porta pocs canvis, en general força sol, i a partir de dimecres baixa la temperatura, augmenta la nuvolositat i poden aparèixer alguns ruixats.
I això és tot. Com sabeu i com sempre, podeu tornar a escoltar aquest programa i estar a l'actualitat del dia a dia del Baix Empordà a radiocapital.cat, on també podeu tornar a escoltar tots els comentaris dels nostres col·laboradors i totes les informacions que us va passant al nostre equip. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ara, tot seguit, us deixem amb el Matí Capital, que torna aquesta setmana, aquesta temporada, amb 4 hores i no 3, com l'any passat. Això és tot. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem demà al Supermatí. Bon dia.